RAC1. Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Aitana, bon matí.
Ja de ben petita somiava amb jugar al Barça, ser professional, guanyar grans títols. I ho he aconseguit, però cal dir que m'ajuden molt. Tinc els millors entrenadors, les millors companyes, analistes. Però i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
Infermeres.
RAC1. Fel. Picasso.
Va néixer a Andalusia, sí o no?
Això la meva dona ho sap.
Vols que la truquem?
Sembla que és spinning.
Ah, és spinning, ara.
Sí, truca-la, truca-la.
Sí,
us ho he trucat.
Has posat a l'altaveu, ara.
Ai, ai, ai.
Mire.
Estic a classe, què?
Estàs a classe de Estàs per mi, per això, sisplau, que m'hi va aquí la reputació. Picasso és nascut a Andalusia? Digues que va ser la música.
A veure.
Ja. Digue'm, Irene, maca.
Sí,
és que et sento.
Irene, estem en directe, eh? En directe. No és cap broma.
Hòstia puta.
Home.
Si són les 7, això és Islàndia. Amb Alberto, RAC1. Tots som 1.
Gourmet La Vanguardia i Llàgrimes del Canigó et porten els olis més prèmium de l'Empordà per elevar els teus plats amb dos olis aromatitzats, una oliverja extra i una melmelada d'oli, acompanyat de pebrots del piquillo, filets d'anxova, formatge fresc i risotto de verdures. Tot maridat amb un vi blanc fermentat amb bota. Compra-ho ara per només 49 euros a gourmetlavanguardia.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Aquest no era teva, que se'ns ha disparat la publi i no es pot parar, perquè ens hem confós de botó i...
He pensat que Tebas havia posat veu a tota la teva bateria d'anuncis.
T'imagines, Tebas, posant calés a RAC1 perquè arribi Messi? No, és una qüestió informàtica. Quan tirem una desconnexió, que sonen publicitats a Girona, a Tarragona, a Lleida i a Barcelona, no es pot parar, la desconnexió no es pot parar.
Sagrada, la publicitat és sagrada.
És sagrada, la publicitat. Bé, ara sí, Ferrus, Messi, Tebas, vinga, som-hi.
Ojalá el Fútbol Club Barcelona haga los movimientos necesarios para que el control económico para que le entre el Lionel Messi. Ojalá lo haga y lo consiga hacer. Yo, perfecto, como soy un fan de Leo Messi, creo que es el mejor jugador del mundo, ojalá lo haga. Pero evidentemente no vamos a cambiar ninguna norma de control económico aprobada por los clubes y todo para que entre Leo Messi en el plan. Yo creo que puede hacer movimientos el Barça, puede hacer cosas para que le entre Leo Messi. Y si es lo que esperemos, ¿no? Yo deseo, porque me gustaría que Leo Messi jugase en nuestra competición, ¿no?
Nada nuevo.
Y de aquí la portada de Mundo Deportivo, tan de avui com la d'aquest dijous, que deia el Damià, no? Tebas abre la puerta a Messi. Bé, jo crec que tots els mitjans hem anat explicant una mica el que sabem, no? Que les dues parts, tant Barça com Messi i el seu entorn, tenen moltíssimes ganes d'entendre, moltíssimes, de fer esforços econòmics, socials, personals, perquè es reprengui aquesta relació, i ara falta l'encaix. L'encaix. I l'encaix no deixa de ser econòmic / normatiu de la Lliga de Futbol Professional.
No es sencillo, pero a mí me hace mucha gracia cuando dice Tebas que él es fan de Messi. No lo parecía cuando intentó forzar al Barça que firmara con CVC. Tampoco lo parecía cuando era el asesor jurídico del Alavés y pretendía que Messi no...
Le impugnó la ficha, ¿no? Por ser juvenil,
Sí, además lo recuerdo en aquella época muy agresivo con ese tema, pero muy agresivo. Y ahora que dice que es fan de Messi, bueno, yo entiendo que a él, viendo cómo otros mercados se están bastante por encima que la Liga Española, pues entiendo que a él le interese que Messi de algún modo u otro vuelva. Porque sí, a nivel mercado técnico, y Luis lo sabes bien, es muy importante para relanzar esta liga. Pero tampoco tengo dudas de que si hay alguna manera de asfixiar al Barça, se va a hacer. Ya sea obligándole a vender jugadores, que incluso Tebas lo ha dicho hoy, también me ha sorprendido que hace el presidente de la liga pidiendo a un club que venda jugadores. Él puede pedir un plan de viabilidad, pero no que venda jugadores. No sé, yo con este tema todavía me cuesta ver cómo el Barça puede encajar eso, sobre todo porque no creo que la liga de Tebas ofrezca ni una sola facilidad.
Jo crec que, evidentment, Tebas no és fan del Barça, però sí que creu que a la seva lliga li fa falta un Messi. Perquè la seva lliga va tenir a Messi, a Cristiano, a Benzema, a Griezmann, a Xavi, a Iniesta, i s'està perdent. Ja queda Benzema, actual pilota, no? Va ser el darrer Balón d'Oro abans de
Sí, per la Messi. Champions i la Lliga, sí que van
fer. Champions i la Lliga. Però, clar, Messi és campió del món.
No, però bueno, a Balón d'Oro no li van donar Messi pel Mundial, ja.
No, era el de Best, però vull dir...
Messi tindrà que ganar el pròxim Balón d'Oro.
En tot cas, jo, a diferència de vosaltres, jo crec que Tebas és un hooligan, que tot i que això siguin els seus interessos, les seves fòbies estan per sobre dels interessos de la Lliga de Futbol Professional, i per tant crec que no posarà cap mena de facilitat. El que passa és que el Barça farà els deures, el Barça farà els moviments que calen perquè pugui entrar en fair play financer l'arribada de Messi, i el Barça intentarà fitxar a l'Astro Santi. No tinc cap mena de dubte. I, de fet, aquestes relacions que parlaves, Alix, les relacions ja existeixen.
Sí,
ja existeixen, i cada vegada són més regulars.
Hi ha contactes entre terceres persones, també ho hem explicat aquí, hi ha contactes directes amb Xavi, i ell parla també amb molts jugadors del primer equip, i ell... i tota la seva família tenen moltes ganes de tornar a Barcelona perquè l'experiència a París no ha sortit com volien. A partir d'aquí ja veurem, perquè Tebas té les seves normes i no ho posarà gens fàcil, i el Barça haurà de vendre algun jugador o haurà d'inventar-se alguna palanca d'alguna manera per intentar aconseguir...
I si jugar amb unes condicions que no tenen res a veure amb les que tenia quan va deixar...
Ni econòmiques ni esportives. Clar, totalment d'acord.
No, si Messi ve és perquè ell fa un enorme esforç econòmic.
Si Messi no hagués guanyat el Mundial, no tornaria al Futbol Club Barcelona.
Segurament no. Davi, vols afegir alguna cosa més?
Bé, una última dada, que Tebas està a Praga ara mateix, així com a últim detall de la nit.
Ah. On està? A Praga.
Havia entès a Fraga, dic, mira, ja hi ha bons espàrrecs.
Sí, a Praga tindria sentit, perquè com sabem ell és...
Està viendo a Kafka, no?, en Praga.
Ell és d'Òscar, i en principi demà Tebas al migdia té un acte de debat de defensa del futbol europeu.
Molt bé.
Així que ha volat, una vegada s'ha acabat l'acte, evidentment tots els presidents han marxat cap a on els pertocava, la porta ha marxat en avió cap a Barcelona, i Tebas ha volat cap a Praga. És possible que demà torni a fer algun tipus de declaració.
Demà estarem
pendents. Tebas és absolutament imprevisible.
Molt bé. Bona feina, Dami. Una abraçada, Talismà.
Vinga, gràcies, bona nit.
Adéu, adéu. Ves afinant pel Manchester City, Real Madrid, Real Madrid, Manchester City. De fet, mira, tancarem tertúlia tornant cap a Munic i escoltant Pep Guardiola amb el Miquel Agut, que el tenim a l'Allianz Arena. Hola, Miquel.
Què hi ha? Bona nit.
A veure, va, què s'ha dit? Guardiola, no sé si has pogut pagar també amb algun jugador, que era zona mixta.
Aviam, començo per Guardiola, qui, quan li preguntava pel vídeo del Madrid, ha comentat, m'ha interromput i m'ha dit que ja en parlarem quan juguem a Madrid, és el que ell ha dit. Llavors diu, ja m'ho podràs preguntar quan juguem contra el Madrid, ara no és el moment. I llavors li he preguntat per les semifinals contra el Madrid, segones consecutives, i ell ha dit això.
I think I heard yesterday 11 semifinals in 30 years, so chapeau, heads off. We are three, and looks like, wow, what we have done is incredible. We reached Champions League semi-final. And I think all the clubs around the world had the feeling that if you want to win this competition, you have to beat Real Madrid right now. I think I heard yesterday 11 semifinals.
Em sembla que vaig sentir ahir que porten 11 semifinals en 13 anys. Chapeau, em trec el barret. Nosaltres portem 3 semifinals de Champions seguides i em sembla que el que hem fet és increïble. I crec que tots els clubs del món tenen la sensació que si vols guanyar aquesta competició has de batre el Real Madrid. Abans era el Barcelona i ara és el Real Madrid.
Vostè raó. Abans era el Barça i ara és el Madrid.
Estava fent referència al seu equip, per això.
Sí.
Abans era el Barça, abans era el meu
Barcelona. I ara és el Madrid. I què més, Miquel? No ha volgut parlar de cap polèmica, no?, amb el Barça ni res, no?
No. Qualsevol cosa que se sortís una mica del guió i que no fos futbolística, no n'ha volgut parlar, i en tot cas... Caldrà veure si ho fa a la prèvia de la semifinal.
Home, un missatge com el del puto amo abans d'una semifinal contra el Madrid, es podria ser maco, això.
És un cachondo, perquè potser era més fàcil tocar-ho ara que no anar a Madrid a tocar-ho.
No, com aquell dia.
Per nosaltres millor, però vull dir que per ell potser era més còmode avui que no anar...
Però l'any passat se contuvo mucho, no sé si t'acuerdas.
Sí.
Era la Vuelta l'any passat, però este any és la ida.
No quiso meterse en nada.
Però també és veritat, Paco, que l'any passat venia de l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid.
Sí.
En aquella eliminatòria va rebre molt, però molt, va rebre molt, i a la premsa de Madrid se'l va criticar moltíssim, que si és arisco, em fa l'efecte que va ser la paraula, que si respon amb monosíl·labs. Vaja, li van dir de tot i, clar, llavors després van amb peus de plom a la següent eliminatòria contra el Madrid. Esclar, jo també crec que no sé si en parlarà o en voldrà parlar abans de jugar contra el Madrid, tenint en compte que segurament seria una manera de donar munició extra, no?, al Madrid, si tu, en comptes de tenir, diguem-ne, que un perfil més o menys conservador, potser tens un perfil molt beligerant, potser el Madrid això ho aprofita com a munició, com a vitamines, per intentar guanyar l'eliminatòria al final. No ho sé, però vaja, caldrà veure si ell en vol dir alguna cosa, perquè, és clar, un dels Barces que queda tacat, si més no des de fora, és el seu.
Però tu has notat que se't traia de sobre, o és que tenia ganes de dir-ho allà a Madrid?
Jo he tingut una mica la sensació de les dues coses. D'una banda, que tampoc no li venia gaire de gust, però de l'altra, que potser aquí hauria passat una mica més inadvertit. Potser si va allà i hi ha tots els, allò que diu el tòpic de llum i taquígrafs, potser llavors allò sí que tindrà més
volada. Quan és la càmera del senyor José? Aquestes càmeres d'aquí delante, qual és la de José? Aquí?
Ara ja és un doble onada, fer això.
Sí.
No, clar, que té el comodí de la tornada.
Molt bé, Miquel, què més? Amb què has parlat?
I després a la zona mixta hem escoltat Rodri. Hi ha hagut diversos jugadors del Manchester City que s'han acostat a la zona mixta, i Rodri ha estat un d'ells, amb diversos companys, com l'Adislau Moñino del País o el Moll Llorenç d'ESPN. Hem pogut compartir 3 minuts amb l'excel·lent migcentre madrileny del Manchester City.
La roja por poco no ha sido, luego el penalti que hemos fallado, la acción del gol y alguna otra que hemos tenido. Es verdad que ellos también han tenido acercamiento, pero no esperábamos otra cosa, ¿no? Ellos aquí en casa, con todo y con los jugadores que tienen, pues sí, la verdad que sí.
Haaland falla una, pero dos no.
Sí, le he dicho en el vestuario que, bueno, evidentemente que es humano y que falla a veces también, pero lo importante es cómo ha resuelto esa situación, ¿no? Y nos ha ayudado con ese gol que nos ha dado más tranquilidad. Y bueno, es lo que dices, ¿no? Al final es un jugador que es difícil que verle fallar, pero cuando falla la siguiente no perdona.
La sensación de que defendéis estos partidos ahora mucho mejor que antes, ¿no? Que también el equipo ha mejorado en eso.
Concedemos menos goles, es una de las tareas pendientes. Yo creo que esta competición te demanda sobre todo ser muy, muy duro defensivamente, y creo que encajar un gol contra el Bayern en toda una eliminatoria es sinónimo de que se están haciendo las cosas muy bien.
¿Dónde está la clave de que hayáis mejorado? ¿En que Stone juega a tu lado? ¿En que jueguen también a Kanji? ¿Y bueno, a qué?
Yo creo que la clave está en crecer cada año, en que absorber conceptos. Es cierto que la gente que va viniendo al equipo cada vez pues va haciendo las cosas mejor, y sobre todo nosotros ganamos en experiencia, y está claro que sobre todo es un tema de compromiso y sacrificio. Al final hay pocos misterios, sino defender bien y sobre todo querer defender, que es lo que ha querido el equipo.
Rodri, ¿qué hay que hacer distinto al año pasado para eliminar al Madrid también en semifinales?
Bueno, nosotros ya te digo que intentamos aprender de todo, encaramos una nueva eliminatoria. Ahora nos toca pensar en la FA Cup, todavía queda tiempo para esa eliminatoria, pero está claro, ¿no?, que es un rival que conocemos muy bien y que nuevamente tendremos que demostrar lo mejor de nosotros mismos si queremos pasar.
Y anímicamente impresiona el rival, lo digo porque el Real Madrid juega mejor o juega peor, casi siempre gana en los últimos años esta competición. No sé si vosotros, creo que futbolísticamente fuisteis superiores el año pasado, pero que os ganaron a lo mejor como por corazón o por ímpetu o por fe. No sé si también os impresiona en este sentido, y también en el fondo tenéis que mentalizaros para jugar contra ellos.
Nah, nosotros respetamos al Madrid sabiendo el equipo que es, lo que es en esta competición, pero nosotros sabemos el potencial que tenemos y sabemos qué tenemos que hacer para ganarles. Pero bueno, todavía queda bastante para ello. Y nada, encararemos la eliminatoria como la hemos encarado contra el Bayern, que es otro de los grandes de Europa, con una mentalidad de querer hacer las cosas bien, sobre todo de querer ir a por todas, y creo que tenemos un equipo para poder conseguirlo.
Rodri, Haaland nos permite también jugar este tipo de partidos, ¿no? A veces jugar un poquito más atrás para lanzar un balón largo, para buscar los espacios.
Sí, es verdad que ahora por las características de jugadores que tenemos esa capacidad de poder matar a las contras con jugadores, sobre todo con Erling, y con Kevin, más que con Jack y con Bernardo. Y bueno, es un arma que tenemos que explotar, ¿no? A veces nos viene bien que nos ataquen, replegarnos un poquito para encontrar estos espacios. Pero bueno, nuestro juego sabemos cuál es y evidentemente intentamos combinar, que al final es tener varias armas, es importante.
Entonces, ese atrevimiento, solo la última por mi parte, como medio catalán, que le mandas algún mensaje a la afición del Barça para que esté tranquila con vosotros, solo que está un poco acojonada,
Nada, bueno, yo creo que está haciendo un año muy, muy positivo. Creo que el club está creciendo mucho de nuevo. Tienen ahí la liga y bueno, nosotros, ya te digo, somos un club diferente. Vamos a ir a intentar ganar el Madrid como a cualquier equipo y lo vamos a hacer con la máxima ilusión. Vale,
gracias. Doncs això és el que ha dit Rodri, migcampista del City, també pensant en aquestes semifinals contra el Real Madrid. Recordo, dimarts 9 de maig, l'anada al Bernabéu. Dimecres 17 de maig, la tornada a l'Etihad. Miquel, n'anirem parlant, que queden molts dies per aquestes semis. Gaudeix de Munic, de Baviera.
Això és correcte. Deixa'm dir-te només, per context, perquè si algú escolta quan Rodri diu que tenen una altra semifinal, és la semifinal de la Copa, jugant contra el Sheffield United, segon classificat de la segona divisió.
Sí, a Wembley, no? Ah, no, és a l'Etihad?
No, a Wembley, tens raó.
A Wembley, a Wembley.
Sí, són a Wembley. Juguen a Wembley. L'altre és el Manchester United contra el Brighton, i tot fa pensar, doncs, que hi haurà un City United a la final de la Copa. I després del cap de setmana passat, el City depèn d'ell mateix per ser campió de Lliga. També depèn d'ell mateix l'Arsenal, perquè són 6 punts de diferència. Queda un duel pendent entre tots dos. Això serà dimecres de la setmana que ve, aquest sí, a l'Etihad, i a més el City té un partit pendent a la Lliga, o sigui que si els guanya els dos, dependria d'ell mateix per poder ser campió.
Déu-n'hi-do, quin final de temporada que ens espera. Gràcies, Miquel. Guten Abend.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Adéu, adéu. El tio és políglota, és de tot, Miquel Agut, espectacular. Dimecres que ve, que per cert, crec que no farem tertúlia, perquè anirem molt tard, perquè dimecres que ve ja, a les 8, Barça-Salguiris, primer partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga. A les 9, City-Arsenal. I a les 10, Rayo Vallecano-Barça. Vull dir que són superdimecres.
Ah, però per nosaltres és una putada.
Malament,
sí. Perquè, clar, ja estem veient el Barça, no veurem la segona part del City-Arsenal.
Ja, complicat tot.
La cabronada és per RAC1, perquè els 11.000 oients de més que hi ha són pel dimecres. Si no venim...
Això és veritat. Sabeu que avui s'ha retirat Joaquín, avui?
Sí,
que retirat,
i tant. Sí.
Amb això marxarem, amb l'artista de Joaquín, que el Saperes ha preparat un muntatxet, un minut i mig del millor de Joaquín. Saperes?
Un tastet.
Molt bé.
Sempre és un gust escoltar-lo.
Ole, mi arma, un abraç.
Sí, és de Saperes. És una
gent. I es pot convertir en el jugador més partit de la història de la Lliga.
Si juga el que queda, sí, superant
a Zubi. Si juga el que queda.
Sí.
Suposem que li donaran bola.
Amics, sou molt bons, de veritat. Lluís Carrasco, Fernando Pudo i Pablo Cabezas.
S'ha notat aquí.
Una abraçada forta. Gran tertulia
avui.
Adéu,
dale,
Joaquín.
Dice Antonia, ¿te nunca te ha dado un tirón haciéndolo con tu marido? Dice yo, es que nunca lo he hecho con bolso. Dice Paqui, anoche tuve un sueño contigo muy húmedo. Dice, ¿ah, sí? ¿Qué soñaste? Dice que te aguaba.
Borja Valero, Marco me decían, tú no tienes cojones a hablar en italiano. Digo, ¿qué nada? Dejo poner mai dinero d'octubre com hablo en italiano.
Important.
Lo so y estoy molto contento por tutta la ciudad.
Además me preguntan, me dicen, ¿quieres hacerla en español o italiano? Digo, no, en italiano sí, se me va a entender.
Senti, il tuo italiano sta crescendo, ma stai crescendo anche in campo, ogni volta ormai.
En España, tutti la gente se ríe molto.
Ti prendono in giro?
No, il cachondeo.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del tu diràs.
Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 quilòmetres d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Álvaro, que ens han donat el finançament. Vine i obrim el cava, que ja som empresaris. This is me.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia per continuar accelerant més de 1.300 startups i que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica. Com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
Estic pensant a comprar-me un Peugeot 3008.
Doncs no cal que pensis gaire.
Decideix-te ja per un Peugeot 3008 i sent l'emoció de conduir la tecnologia i el disseny més avançats. Aconsegueix-lo aquest mes amb unes condicions exclusives. I, a més, lliurament immediat.
Cada dia et mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Fes-te del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar. Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Fa 10 anys, Renault va obrir camí als cotxes elèctrics. Avui, entrem en una nova era amb Renault Megane E-Tech 100% elèctric. 220 cavalls o 160 kW. Ara amb lliurament immediat i 3 anys de manteniment inclosos. Condicions a Renault.es.
I mou-te sense restriccions per la zona de baixes emissions amb la gamma Renault E-Tech. Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya. Si ets professional de la construcció o la reforma, a Leroy Merlin estem amb tu, amb més productes, més estoc i millors preus. A més, t'oferim serveis especialitzats pensats per ajudar-te amb la teva feina, com transport a peu d'obra, assessorament personalitzat o servei d'instal·lacions especialitzats en obra, entre molts més. Uneix-te al Club Pro i descobreix tots els teus avantatges. Leroy Merlin, ara més pro.
Hi ha pobles que toquen la fibra de manera evident, però n'hi ha un que té l'ingredient perquè facis possible un munt de llocs increïbles només amb la teva ment.
Calonja, poble de llibres. Vine a celebrar el Sant Jordi amb parades de llibres, roses, espectacles, signatures d'autors, música i molt més.
El 22 i el 23 d'abril, vine a Calonja. Més informació a pobledellibres.cat.
Poder fer fins a 56 quilòmetres més per dipòsit és una gran notícia, veritat? Reposta carburants BP Ultimate amb tecnologia Active i, si has de tornar a casa perquè t'has oblidat la bossa del gimnàs, pensaràs en que lliures dels squats i no en el carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar per diferents factors. Més informació a bp.com.
Unió Suïssa Joiers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell 70è trofeu Conde de Godó.
Dia intens al Godó, a les pistes i també al Village. Comencem per la part esportiva, ja s'ha completat la segona ronda, per tant ja tenim definits els vuitens de final, el quadre de vuitens de final, i no hi faltarà cap dels favorits. Albert Bassas, hola, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix. Una jornada sense sorpreses perquè les principals raquetes d'aquesta edició del torneig barceloní han complert amb els pronòstics, han passat ronda i això vol dir que aquest dijous tindrem una ronda de vuitens de final immillorable. Un dels que avui s'estrenava i que han passat ronda sense problemes ha estat el grec Stefanos Tsitsipas, segon cap de sèrie i número 3 del món, només per darrere de Djokovic i Alcaraz. S'ha imposat per 6-4 i 6-2 a l'argentí Cachin, el mateix que ha fet abans aquest migdia l'italià Jannik Sinner, que ha superat l'argentí Schwarzman també en dos sets. Un dimecres que han passat a ronda altres favorits, com el canadenc Denis Shapovalov, el búlgar Grigor Dimitrov, l'australià De Minyor, el britànic Norri i l'italià Musetti. I si sumem els que ja estaven classificats ahir, com Carlos Alcaraz, doncs el que et deia, vuitens de luxe per aquesta jornada de dijous.
I tenim ordre, no, ja, per aquest dijous, Bassas?
Sí, com sempre, durant la tarda vespre l'organització ho ha fet oficial. 8 partits que arrencaran un dia més a les 11 del matí amb el duel entre l'italià Jannik Sinner i el japonès Nishioka d'una banda i l'australià De Minyor i el búlgar Dimitrov per l'altra. El segon torn del dia, no abans de 2:15 serà quan jugarà el grec Tsitsipas el seu partit de vuitens contra el canadenc Shapovalov. Això mentre la pista número 1 s'ha programat per la mateixa hora el duel entre el malagueny Alejandro Davidovich i el finlandès Rusubori, i serà en el tercer torn del dia, novament pels vols de les 4 o a partir de les 4, en tot cas no abans, el duel que enfrontarà el murcià Carlos Alcaraz i el castellonenc Roberto Bautista, el partit entre els dos tenistes espanyols d'aquesta jornada. El britànic Norri s'enfrontarà contra l'italià Musetti a la mateixa hora, i els dos duels que tancaran aquesta ronda de vuitens seran el que jugaran el noruec Casper Ruud i l'argentí Cerúndolo i el rus Khachanov davant el també britànic Daniel Evans.
Déu-n'hi-do, quina gran jornada de dijous que ens espera al Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Conde de Godó. Perfecte, gràcies, fins demà. Per cert, Avui també molta activitat a la part més social d'aquest torneig, perquè aquesta nit s'ha fet el sopar de gala d'aquesta edició rodona, que és la 70, amb moltes autoritats, evidentment amb la família Godó, que van crear el torneig l'any 53, amb la gent del Tennis Barcelona, que acull el torneig, i amb la presència de tots els tenistes espanyols que han guanyat el Godó en alguna ocasió o que han estat finalistes, com a mínim. I hem pogut parlar amb un parell d'aquests tenistes, Tomi Robredo i Àlex Corretja.
Bueno, al final guanyar a casa és una cosa espectacular que molt poca gent ho pot fer, no? Llavors, per mi va ser algo magnífic i més que va ser al principi de la meva carrera. O sigui que, bueno, és algo que mai s'oblida i que quan ets a part del club pues, fa especial il·lusió. Mm. Bueno, va ser això perquè, no sé, divendres jo vaig complir 22 anys, tota la família, tots els amics, la pista pues, plena, jugant amb el Gaudi, un argentí, de tots a favor meu, pues, no sé, va ser molt emotiu.
El Godó va ser complir el somni de petit de veure jugar a les estrelles quan tu tens 10 o 12 anys i penses potser algun dia podria ser aquí, i sí, al final va ser realitat. I després significava molta alegria però molt d'estrès també, perquè havia de saludar molta gent. Quan a vegades estava jugant et cridava algú i deies ostres, aquest és el meu tiet. Un altre dia després t'animava algú i deies oh, aquest es canvia el meu cantó al club de tennis. No vaig ser suficientment bo per aïllar-me de tot això i el Godó va ser una il·lusió, però alhora un torneig molt exigent.
Reflexions d'Àlex Corretja i de Tomi Robredo. I també ens ha atès, un minutet i mig abans d'entrar al sopar de gala d'aquest 70 aniversari, el president del Tennis Barcelona, el senyor Jordi Cambra. President Jordi Cambra, què suposa aquest sopar de gala del 70 aniversari amb tants convidats com estan entrant ara mateix aquí al Village del Godó?
Pues suposo, en primer lloc, una alegria d'ajuntar a tants amics i a tants bons jugadors que han format part de la història del torneig, jugadors espanyols que han guanyat o han arribat a la final, i després tots aquells patrocinadors que fan possible que el torneig sigui una realitat, i òbviament a la família Godó, i tot l'equip Godó, que tenim aquesta relació de 70 anys, que estem junts organitzant el torneig és del Tennis Barcelona, però sempre ha portat el nom del seu fundador, que va ser president del club en el seu moment, i per nosaltres és una gran alegria.
Hem vist cares de moltíssima alegria mentre entraven aquí, no?, on es farà aquest sopar de gala. Hi haurà algunes sorpreses, no?, durant el sopar, per la família Godó i suposo que també pel tennis, no?
Sí, nosaltres som un club amb una història, una manera de fer, que som bastant conservadors, tranquils, però sí que tenim una sorpresa musical que esperem que ens agradi i una sorpresa gastronòmica que també, dolça, i a part d'això l'important és estar junts i commemorar algo que és tan raro al món del tennis, que realment som una mica especials, no? Que un club de socis mantengui un torneig d'aquesta manera i amb aquesta aventura conjunta amb el Club Godó.
I acabo. Està sortint tot bé de moment? Estem a dimecres, mitja setmana. Com va l'ambient? Com va el tennis? Com va totes les celebracions que teníem previstes per aquesta edició tan especial?
Però està sortint molt bé, perquè primer ja partíem d'un bon quadre de jugadors. Han guanyat tots els caps de sèrie, vull dir que estem endavant. Demà hi ha uns partits boníssims. Tenim bon temps, tenim moltíssima gent, més que mai, tenim tot vengut. I si ens acompanya el bon tennis, el bon temps, i la gent ve i gaudeix, doncs és el que busquem.
A gaudir d'aquest sopar. President, gràcies.
Moltes gràcies, Àlex, encantat.
Doncs això, amb el president del Tennis Barcelona també comentant una mica la jugada. Per cert, us recordo que si voleu aconseguir la raqueta del campió d'aquesta edició del Godó, només heu d'entrar a raquetasolidaria.org i comprar participacions per només 10 euros. Sortejaran, entre totes les participacions, la raqueta del campió d'aquest torneig Conde de Godó. I tot el que recapti és solidari, va per l'Escola de Tennis Solidari de la Fundació del Tennis Barcelona.
El trofeu Conde de Godó és un clàssic, com ho és Unión Suiza, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missouri, la marca de joieria fundada per Unión Suiza. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suiza Joiers, 100 generacions donant-nos el millor servei.
Acabarem amb bàsquet, que és com hem començat també el programa. Connectava amb Badalona, el Joventut ha segellat la classificació per les semis de l'Eurocup. Ja tenim el Mundet aquí, tornant de l'Olímpic. Hola, Mundet.
Què tal? Bona nit.
Els verdinegres han derrotat el Hapoel de Tel Aviv 82-74. i el que confirmem ara, a aquesta hora, és el rival a semifinals, el Gran Canària.
Sí, de fet ja tenim el quadre sencer, eh? Gran Canària, Joventut i Prometei d'Ucraïna contra Telecom d'Ankara. Els canaris han derrotat de manera molt clara 104-74 al París i seran el rival dels verdinegres la setmana vinent. No hi havia encara, i molt probablement ho sapiguem demà, teníem pendent, això sí, escoltar reaccions de Carles Durant, no de l'emparellament en si, sinó de la classificació. No oblidis, Aleix, que Durant va arribar a Badalona quan el grup votava la seva causa de dissolució. Ara, temps després, l'equip torna 15 anys després a jugar una semifinal continental després d'un partit duríssim a l'Olímpic contra el Hapoel, que no s'ha resolt fins a l'últim minut.
Tornar a una semifinal de l'Eurocup... Molts de nosaltres sabem quin recorregut hem tingut i, per tant, molt contents. Ja sé que no hem guanyat res, però això és una victòria molt grupal. Agrair a tota la gent. Hi ha hagut un ambient de partit dur, però la nostra gent ha estat increïble. No recordo un partit així a l'Olímpic sent jo aficionat.
Un partit evidentment marcat pels incidents a les grades, un sector minoritari del Hapoel de Tel Aviv, en Cesc Bangalas, s'ha dedicat a insultar el públic i fins i tot hi ha hagut un parell d'energúmens que han volgut saltar a baix. Un ho ha fet, que ha fet que els Mossos d'Esquadra haguessin d'intervenir. El pavelló ha quedat ple de fum i ja sí que després no ha passat res més, més enllà de l'ensurt del públic, en la zona inferior, just darrere d'una de les cistelles.
He sortit perquè hem vist que hi havia un penjat aquí que volia saltar i de fet ha saltat algun, sembla, i s'han donat algun cop amb un aficionat de la penya. Hem sortit d'aquí, d'aquesta zona, perquè no volien cap mena de conflicte amb ningú i ens hem baixat aquí.
És una mica preocupant, no?, que vingui tot aquest tipus de gent desagradable.
Per sort no ha anat a més la cosa.
No és la primera vegada, però que els aficionats ultres del Hapoel la lien lluny del seu pavelló. Ja va passar aquesta temporada a Hamburg i l'Eurolliga, que avui tenia representants de l'Olímpic, n'ha pres nota. Números del partit, màxima diferència del Joventut, més 22, el millor del maig, Vladimir Brodzianski, ha jugat el seu millor del partit des que va tornar al Joventut, 16 punts, 22 de valoració. Una dada que explica l'ofici de l'equip, 26 de 26 tirs lliures, no n'ha fallat ni un. Diumenge, proper partit, ve el Madrid a Badalona.
Molt bé, aquesta estadística. La creu de la jornada, com dèiem, el Manresa, que ha quedat fora de la Basketball Champions League, era difícil, l'equip de Pedro Martínez, però ha plantat cara, ha acabat perdent 84-72 a Tenerife.
I queda fora de la segona Final Four consecutiva. Tenerife és la bèstia negra del Manresa en aquesta segona etapa de Chus Vidorreta a la Laguna i comptant avui 3 victòries, 10 derrotes contra els canaris, però és que a més ells estan amb un 90% de victòries aquest any al seu pavelló i no és una pista que se li doni especialment bé als bajencs, eh? No hi guanyen des del 2015. Malgrat tot, s'ha de dir que l'equip ha intentat fer el seu joc, però sense to a la primera part, però... La veritat és que Marcelinho i Fittipaldo han portat molt bé el ritme del partit. Manresa està lluitant fins al final, molt a prop del seu màxim, deia Pedro Martínez, sempre movent-se amb una renda, amb una forquilla entre els 7 i els 12 punts en contra. No hi ha hagut opció al final. Dani Pérez estava tocat, però convençut que a mesura que passin les hores es veurà tot d'un altre color.
Supongo que mañana habrá buenas sensaciones, ¿no? Ahora mismo, después de perder una opción de meterte en otra Final Four, pues bueno, obviamente las sensaciones no son buenas ni positivas. Se le dará vueltas al partido a errores que se han hecho, ¿no? Pero bueno, seguro que cuando te enfríes y pase un tiempo, pues obviamente la valoración que haremos yo creo que será buena.
Pedro Martínez ha volgut insistir en que l'equip ha tingut una molt bona actitud en una competició on s'ha anat clarament de menys a més. Wojcicki, màxim anotador, 15 punts. Ara centrar-se en la Lliga, proper rival. El diumenge ve un equip on es pot donar un pas de gegant per la salvació, com és el Múrcia.
Una Lliga que aquesta nit no s'ha parat, com que no hi ha Eurolliga encara, l'ACB ha aprofitat per esgarrapar partits al calendari i els altres dos equips catalans de la categoria han jugat, el Barça i el Girona.
Sí, el Barça segueix al capdavant de la classificació després del triomf clave a Granada, 55-70, no ha sigut un partit lluit, però donades les circumstàncies s'ha guanyat i és el que compta. No hi eren Abrines, ni Vesely, ni Higgins, que van prendre mal entre setmana contra el Madrid, el cap de setmana contra el Madrid. D'avui dues cosetes. El jove lituà Kasparas Jakučionis, amb 16 anys i 10 mesos, s'ha convertit en el tercer debutant més jove en la història de la secció. Només Eric Vila i Dame Sarre es van estrenar més joves. I després fons del Barça expliquen a RAC1 que no hi ha cas Òscar de Silva. Avui ha tornat a quedar fora de la convocatòria. La raó és que durant la temporada es pot fer un màxim de canvis, s'està al límit d'aquests canvis i donat com es té l'equip en pinces, no es vol anar exaurit. L'altre partit d'avui, amb representació catalana, derrota del Girona a la pista del Madrid, 89-70, els blancs sempre perdaven el marcador, els han cosit a triples, 16-34, feia broma a la sala de premsa dient que fins i tot Tavares ha anotat de 3, però t'haig de dir que avui s'ha vist un millor Girona que no pas el cap de setmana a l'Olímpic de Badalona. El Withing, 6.100 persones, fluixet, per veure el que potser, Aleix, hagi sigut el darrer partit de Marc Gasol a Madrid, si és que s'acaba retirant a final de temporada. El Girona queda ara mateix 14, amb 9 victòries, dissabte rep el Granada a Fontejau.
En un altre partit importantíssim, per la salvació dels gironins. Tot això ha passat avui. Demà, atenció, perquè arrenquen els quarts de final de la Lliga Femenina, amb els tres representants catalans. L'Uni Girona, que va acabar segon a la Lliga Regular, el Cadí la Seu, que va acabar sisè, i el Barça Sant Feliuenc, que va acabar setè. El sistema de competició va canviar ara fa un parell de temporades per esgarrapar dates al calendari, i ens trobem que els quarts i les semis són d'anada i tornada només, a dos partits, una fora i una a casa, i la final sí que ja és el play-off, el millor de tres partits.
Sí, demà juguen els partits d'anada les quatre eliminatòries que ens deixa un derbi català entre l'Uni i el Barça Sant Feliuenc, amb l'anada del Juan Carlos Navarro. És una eliminatòria on les gironines són les favorites per la classificació i per experiència. Ara bé, no oblidis, Aleix, que el Barça just acaba de pujar de categoria, i en una entrevista a RAC1 la jugadora més valuosa aquest any de les Blaugrana, Jordan Anderson, diu que arribat a aquest punt no renuncien a res.
Acabar entre les 8 primeres i jugar el play-off contra l'Uni Girona venint de la segona divisió és un èxit majúscul. Als play-off, com a la Lliga Regular, el comptador es posa a zero i el que hem fet fins ara no val per res. Toca estar bé els 40 minuts als partits. Hopefully at the end
we come above. A nivell mèdic, les Blaugrana estan totes a disposició d'Isaac Fernández en el que serà el quart d'enfrontament d'aquesta temporada. Fins ara el balanç 2-1 per les Blaugrana, amb victòria sonada a les semifinals de la Lliga Catalana i a la segona jornada de Lliga. A veure quin partit veiem demà a les 7 contra 1 Girona, com recorda Mariana Toló a RAC1, que és la seva darrera oportunitat per jugar a Eurolliga la temporada vinent.
It's a challenge, it means we have to finish in the top 2, but saying that, that's our goal, but we have to just take it one game at a time. Like I said, finals time, anyone can win, so you have to go step by step, and the first step is being Barcelona.
Traducció, el repte que tenim és ser final per una de les dues places que hi ha per l'Eurolliga, és el nostre repte, però hem d'anar partit a partit, són les finals, tot està molt obert, pas a pas, el primer pas és a Barcelona. Això a les 7, a les 8 el Cadí la Seu rep el Perfumeries Avenida de Salamanca al Palau d'Esports, hem estat rascant l'hemeroteca i hem trobat una dada a la que agafar-se, i és el balanç de les eliminatòries urgellenques castellanes en partit de play-off a la Seu. Empat a 1! Només hi ha una jugadora, una sola jugadora, que ha jugat aquests dos partits, que és la capitana Geo Bahí, amb records molt bons del partit que es va guanyar fa uns anys al Perfumeries, en partit de play-off contra les castellanes a la Seu d'Urgell.
Aquell partit tinc imatges molt boniques. Vam aconseguir que tota la ciutat de la Seu es volqués amb nosaltres. Recordo que el pavelló estava molt i molt i molt ple, que va ser una gran festa i que vam aconseguir que molta gent s'enganxés amb nosaltres i vinguessin al tercer partit a Salamanca.
Això és de l'any 2015, a veure aquest 2023, és anada i tornada, tot plegat s'ajusta molt més. Menys Laura Penya, tot és ok al Cadí, a Salamanca, i ja són a la Seu, les 11 jugadores professionals de l'equip castellà.
Déu-n'hi-do la teca d'avui, eh? Tots els catalans hem
sí,
repassat, els
no.
quatre. Bona feina, Mundet.
Bona nit.
No, i demà més. Demà tenim també molta teca de bàsquet.
També, no, sí, demà, estem ja en el pic de la temporada.
Sí, arriben els play-offs i tota la teca.
I saps que pot haver d'any que ve un vuitè equip català?
Sí, vas explicar-ho, el Joventut femení, sí, no?
Joventut, i a veure què fa el Lleida. Si podem arribar a tenir nou.
haurem de buscar-te un partener, llavors.
jo crec que sí, eh?
Molt bé. Mundet, demà més bàsquet amb vena.
Vinga, va.
Gràcies.
Salut.
Adéu. Abans de tancar el programa i de les portades, entra el Joan Camí amb una notícia d'última hora que hem pogut saber sobre l'Espanyol de cara a aquest partit clau de divendres. Vull dir, queden, una mica més de 24 hores, Joan, per aquest Espanyol-Cádiz decisiu per la salvació. Què pots explicar?
Doncs que Brian Olivan tampoc podrà jugar aquest divendres contra el Cádiz. El lateral esquerre continua sense recuperar-se del cop que va rebre a Valladolid ja fa 6 jornades i, per tant, no podrà jugar divendres contra un dels seus exequips. Ell va jugar al Cádiz. També sabem que Pedrosa, Adrià Pedrosa, que ja ha firmat pel Sevilla la temporada que ve i ja s'ha recuperat de la seva lesió, doncs serà el seu substitut. Tindrà els seus primers minuts com a blanquiblau aquesta temporada a Cornellà, a veure com el reben, tenint en compte que ja és Vox Populi, que l'any que ve va estirar la samarreta del Sevilla.
Home, com a mínim un lateral a l'esquerra, no?
Sí, tindrà el necessita l'Espanyol.
Sí, sí que el necessita, sí. Perfecte. Queda apuntadíssim. Gràcies, Joan. Demà fem la prèvia.
Bona nit.
Adéu, bona nit. Manu, Vilardell, hola.
Bona nit, Aleix.
Va, fem les portades. Mundo Deportivo, la deia abans el Damià, recorda'ns per on va demà Mundo Deportivo.
Doncs titula Tebas abre la puerta a Messi. Digo exactamente que ojalá vuelva, hoy no se podría inscribir, pero queda tiempo aún.
al diari Esport.
Doncs titula la oferta del Barça a Messi, fitxa 25 milions i un contrato de un año más otro año opcional. El Barça ha presentado el plan de viabilidad a la Liga y esperan que sea aprobado antes de afrontar el fichaje.
Anem amb l'Esportiu.
A l'Esportiu encapçala l'edició de demà amb la frase que ha dit Tebas avui a l'assemblea de la Lliga, que diu tant de bo el Barça pugui inscriure a Messi.
I la imatge de Tebas i Laporta donant-se la mà en aquesta assemblea de la Lliga. I a Madrid, suposo que a la Champions, no? El diari AS.
Exacte, amb una imatge de l'emportada d'Erling Braut-Haaland silenciant l'Aliança Arena avui, que titula Viene el Ogro. El City de Guardiola se cruza de nuevo con el Madrid en semifinales tras eliminar al Bayern.
I el Marca?
Doncs el Marca fa un petit homenatge a la retirada avui de Joaquín Sánchez, que titula Por la puerta grande. Joaquín, un artista del futbol, anuncia su retirada a final de temporada.
Molt bé, demà podeu llegir tot això a la premsa. Gràcies, Manu.
A tu.
Adéu, a descansar. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'esports de RAC1. I també gràcies avui als oients, després de saber les notes de l'EGM, que són magnífiques pel tu diràs. Demà tornem. Això no s'atura. Molta més ràdio esportiva.
Tu diràs.
RAC 1 Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 10 minuts de la una. El govern espanyol treu pit de la trobada que Pedro Sánchez tindrà amb Joe Biden d'aquí a 3 setmanes a la Casa Blanca. Tant Madrid com Washington afirmen que aquesta reunió permetrà aprofundir en les estretes relacions, diuen, que hi ha entre els dos països. Aquest vespre el ministre de Cultura, Miquel Iceta, en parlava amb ironia en un míting al País Basc.
Malas noticias para el Partido Popular. El presidente de los Estados Unidos ha invitado a Pedro Sánchez el 12 de mayo a la Casa Blanca. Ya hay unas ambulancias yendo a la calle Génova por si necesitan asistencia.
A la trobada també es tractaran reptes globals com l'emergència climàtica i la defensa de la democràcia. A més, també es preveu parlar sobre la propera presidència d'Espanya del Consell de la Unió Europea a partir de l'1 de juliol. Tot plegat serà el 12 de maig, coincidint amb l'inici de la campanya per les eleccions municipals. I encara relacionat amb les eleccions, la Junta Electoral Central recrimina a Pere Aragonès que hagi presentat la seva proposta d'acord de claredat en període electoral. Recordem que el president de la Generalitat el va presentar dimarts de la setmana passada en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Ciutadans hi va presentar recurs perquè la llei estableix que, un cop convocades les eleccions, es prohibeix qualsevol acte organitzat o finançat pels poders públics que utilitzi expressions similars a les de les campanyes dels partits. La GEC acusa Aragonès d'imparcialitat, però no el sancionarà. Més coses, el Congrés dels Diputats aprovarà aquest dijous al matí la reforma de la controvertida llei del només sí és sí. Recordem que ha estat en vigor més de mig any i ha provocat gairebé un miler de revisions de condemna a la baixa de padrastes i abusadors. La nova normativa s'aprovarà amb un pacte poc habitual entre el PSOE i el PP i amb tota la resta de partits d'esquerres en contra. Els socialistes insisteixen que només s'hi faran canvis tècnics, però tots els seus socis adverteixen que serà un pas enrere, diuen, abismal. Joan Carles I ja dorm a Sant Xenxo, a Galícia, on ha arribat després d'aterrar a Vigo en un avió privat. El rei emèrit s'allotja a casa del seu amic, l'empresari Pedro Campos, i està previst que aquest dijous al matí surti a navegar amb el seu vaixell al Bribón. De moment, el monarca ha mantingut el seu compromís d'intentar passar desapercebut. Pràcticament no se l'ha vist, però la previsió és que al matí sí que es deixi veure el Club Nàutic de Sant Xenxo. Arran de tot plegat, Esquerra i Bildu demanen saber el cost del viatge del rei emèrit. Aquesta nit, però, en una entrevista a la SER, la ministra portaveu Isabel Rodríguez ha tirat pilotes fora.
Yo creo que es importante situar esa decisión del rey emérito como una decisión personal. Así se lo trasladó en su momento a su hijo, al rey Felipe VI. Yo creo que él tiene que responder ante la sociedad española. Si efectivamente quiere venir a su país, pues puede hacerlo cuando quiera. Pero siempre hemos dicho desde el gobierno que la sociedad española merecía una explicación del rey Juan Carlos.
Les peticions d'Esquerra i de Bildu d'aquestes explicacions de quan hauria costat el viatge se sumen al reguitzell de crítiques a la visita de Joan Carles que han fet els partits d'esquerres i nacionalistes. En mobilitat, Vueling farà canvis als seus vols entre aquest dijous i el dia 10 de maig per minimitzar les afectacions que puguin tenir les aturades que els tripulants de cabina faran a França. Això se suma als 5 dies de vaga que els pilots d'Air Europa faran de l'1 al 5 de maig i que afectaran també l'aeroport del Prat. I un últim apunt perquè RAC1 manté el lideratge amb 855.000 oients diaris diaris i amplia la distància amb la segona emissora del país, Catalunya Ràdio. De fet, la superen 324.000 oients. Segons les dades de l'últim estudi d'IGM, RAC1 és líder 19 hores al dia i té un share del 39,5%. A més dels 10 programes més escoltats a Catalunya, 6 són de RAC1. El món de RAC1 amb Jordi Basté torna a augmentar l'audiència, té 647.000 oients, més que tot Catalunya Ràdio, i manté l'hora de més escoltada de la Ràdio Catalunya, de 8 a 9 del matí, amb 258.000 oients. Al vespre, el Tu diràs, amb l'Aleix Pariser també és líder amb 117.000 oients. Pariser celebra les dades i confia en fer un bon final de temporada.
És més d'un Camp Nou cada dia escoltant-nos cada nit i, per tant, donant-nos suport i enviant-nos un missatge claríssim de que agrada el que estem fent i hem de seguir així per intentar rematar aquesta temporada 2022-2023 de la millor manera possible. A veure si el Barça, aixecant aquesta Lliga al tram final de la temporada, ens ajuda a continuar en aquesta línia i tanquem una temporada magnífica a nivell radiofònic i de Tu diràs.
I també destaca la dada del versió RAC1 amb Toni Clapés, que lidera les tardes i treu la tercera millor dada.